Mèdica. La víctima va tornar al centre un dia després i va demanar que un altre metge li repetís la prova. Després de veure que el procediment en la nova facultativa era diferent, va presentar una queixa a la clínica i una denúncia a la Policia Nacional.
Amb aquesta qüestió hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'ha posat a la venda un mapa del segle XV fet a Mallorca.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa d'aquest Tèntol que fèiem avui, dijous, dia 4 de desembre, dia Santa Bàrbara. Ara n'hem parlat, però ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món, i ho fèiem amb en Lluís Fortesa, que ens acompanya avui al control tècnic. I per conèixer-ho, convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. I avui saludam en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Miquel Jung.
No l'he mogut d'aquí.
I en Toni Guiscafré. Aquí som per saber què ha passat a les Balears i no mos deixa de sorprendre l'actualitat lligada amb les nostres illes, perquè han conegut, així ho informava l'agència EFE, i que s'ha posat a la venda un mapa del segle XV, un mapa de la Mediterrània, fet aquí, a Mallorca.
I casa de subhastes Sotheby's ha posat en marxa una subhasta que acaba la setmana que ve, dia 9 de desembre, i ens interessa perquè la peça que han posat a la venda és un mapa de la Mediterrània del segle XV realitzat pel cartògraf mallorquí Pere Rosell. Aquest mapa és una carta portolana, un mapa nàutic que servia com a instrument de navegació i que informa de tots els ports que hi havia a la Mediterrània en aquella època. També es pot observar la firma d'en Pere Rosell. És en català i posa Pere Rosell l'ha fet a Mallorca l'any 1447. Quiebro la lente, que escupe mi sombra en la pared. Segons informa, aquest mapa es troba en un excel·lent estat de conservació. La carta va ser un encàrrec de la família Martelli de Florència, els principals rivals dels Medici. Aquesta galeria vol vendre el mapa de Rosell per un preu d'entre 800.000 euros i 1 milió.
Idò, aquesta és la notícia.
Ara Margarida, tu que ets una dona de possibles.
Pere Rosell, m'encantaria. És a dir, jo, si tingués tot
tens un milió d'euros perquè aquest mapa torni a Mallorca.
Si se'n vais, allà on fos, a comprar-ho escapada.
Ben, ja he vist la foto i és impressionant. A veure que aquest article que he llegit del Diario de Mallorca, que explicava un poquet que hi surt en aquest mapa, diu que, clar, en Pere Rosell havia sortit poc de Mallorca, que el fa des d'aquí, en els mapes, sí. I que s'informava a través de gent que navegava per la mà. I que hi ha qualque port que se va inventar. Dos altres, eh? Tot l'altre estava perfecte, però que hi ha dos altres ports que se va inventar. I això fa un poquet de gràcia, no? Veure un mapa d'aquella època, ports inventats.
Però hem de pensar que era el segle... Sí, sí. 15, que la cartografia, els cartògrafs mallorquins sempre han estat de dalt de tot, de la cartografia.
A la vanguarda.
És veritat que sí. I en Pere Rossell, entre ells, coneixem molts dels Cresques, la família Cresques, en Jafudà i en Abraham, però el ver que en Pere Rossell no era tan conegut i està bé que també a partir d'aquest mapa podem conèixer aquest cartògraf mallorquí, medieval, que fa aquestes cartes i que va ajudar també a fer aquest mapa, Mapa Mundi. Mm. Jo m'encantaria, no vos encantaria ara dir...
Sí, si tingués, si tingués més d'un milió d'euros perquè m'hauria de sobrar qualque cosa.
Però que hauria d'estar al museu, però...
Sí, clar. De fet, aquesta casa de subhastes diu clarament en aquest article que posa a la banda que és un mapa que podria interessar molt a l'estat espanyol i sobretot en el govern balear. El que també diuen, asseguren que per ara no s'han posat en contacte amb ells, així que no crec que el volen vendre, ells en el govern balear a l'estat espanyol. Ells ja directament ja ho diuen.
Sí, sí, paguen més.
Està bé. No, no perquè paguin més, sinó perquè sigui patrimoni.
No, clar, clar.
Que passa que, clar, aquestes coses són cares i no sé si està contemplat en els pressupostos. Sí. Efectivament.
I són molt de dobbes, també, per un mapa.
Bé, al final els dobbes també són part de la nostra història i aquestes coses són fantàstiques i sobretot aquella cartografia que se feia en aquest segle, el segle XV, perquè té que...
A més, són guapos, aquest mapa.
Sí, sí,
fan ganes de mirar.
Inventiva.
Com aquella novel·la d'en Alfred Bosch, l'Atlas Furtiu, sempre que veig un mapa d'aquestes característiques me deman com ha pogut passar de mans a mans i seguir viu un mapa, perquè jo penso en coses de quan jo era petit, en els mapes que jo vaig fer a 8a DGB, que eren preciosos, que te pintava jo, els hi feia, perquè m'agradava posar-los lo que eren els cantonets d'un color, en rotulador, te pintava després en llapis, és a dir, era una fantasia. Jo volia ser cartògraf, després ja me vaig desviar d'aquest tema.
En Xisco, clar, cartògraf,
exactament, m'hagués encantat, però tot això ha anat a lloure, és que no sé ni on és. Un moment determinat s'ha d'haver tirat tot, clar. Quantes vegades no has que enviat de casa i un moment determinat qualcú o se li ha cremat un mapa o l'ha deixat un racó i hi ha hagut aigua i l'has hagut de tirar perquè acaba fent mal. Bé, clar, és que si mateix,
és que, són
que aguanti 600 anys,
quasi 600 anys
fins aquí i que el mapa estigui ben conservat, a mi és que m'apareix un miracle i pens que hauria d'haver una novel·la o qualsevol tipus d'estudi que m'ho expliqués per tot on ha passat.
No, mem, aquest mapa, de fet, deien que quasi tota sa vida i quasi tots aquests 600 anys ha estat de sa mateixa família, que és aquesta família Martelli, que també, com que estaven molt relacionats amb l'art, supos que ja ve de família això de poder conservar bé les coses. A lo millor m'ho haguessin donat a jo i no estaria en tan bon estat.
Sí, per exemple, ets sereu del Palau Pitti. Clar, quan ja has tingut el Palau Pitti de Firenze, clar, que ja el tens tot folrat d'obres d'art, més o manco, ja saps com conservar-les. En canvi, no, és una peça, pot ser molts fulls de ses mans.
Està molt ben conservat, eh? Ara mirava com de detallades estan les Illes Balears, Formentera, ja sé de Formentera, Cabrera, Escat de Formentor, tot molt ben especificat amb aquest català antic, que val la pena veure-ho si teniu oportunitat.
Jo m'ha cridat l'atenció, així com escriu Mallorca. Malorcua. No sé, és interessant veure com escrivien fa 600 anys.
Sí, però, per exemple, Mahó, veig que s'escriu talment com s'escriu ara. També a Ferreries. Bé, no sé, molt curiós, molt curiós. Aquest mapa...
Si qualcú té un milió d'euros, 9713-9900, que mos telefoni, que mos ho digui.
Exacte, si mos ho vol venir mostrar, també.
Sobretot,
seria una fantasia.
Allò bo seria fer un reportatge d'anar fins a aquesta casa de subhasta, no sé si és a Londres, on se subhastarà, i a veure man qui puja, i qui guanya, i qui aconsegueix comprar-lo, i si és balear, encara molt millor.
Sí, perquè com bé que tinguis més d'un milió d'euros, ho dic, perquè després el transport, l'assegurança pel transport, més després empaquetar-lo, no ha de ser una cosa senzilla. Per tant, mos parlem amb 1.200.000. Qui tingui 1.200.000, doncs anem a per aquest mapa i que torni.
Nota l'acompanyem.
I que torni que nostre.
Exacte. I li fem un reportatge, que no passi pena.
Podem fer el programa des d'allà, des de la subhasta.
O des de vores mapa.
Molt bé, queda dit aquesta notícia que avui ens ha cridat molt l'atenció, aquest mapa del segle XV, recordem, que és a la venda en aquesta casa de subhastes. Però ara hem de canviar de tema i vos hem d'explicar que el doctor Salvador Plasencia està condemnat a mort per la mort, o està condemnat a mort, no, ha estat condemnat a presó per la mort de l'actor Matthew Perry.
Fa dos anys, l'octubre del 2023, ens varen despertar amb la notícia de la mort sobtada de l'actor Matthew Perry, a 54 anys. Perry era conegut per fer el paper de Chandler Bing a la famosa sèrie humorística Friends. I, segons l'autòpsia, aquest actor va morir pels efectes greus dels alts nivells de ketamina que hi havia dins el seu organisme. Després de mesos d'investigacions, es va acusar a 5 persones per proporcionar aquesta droga a Matthew Perry, una xarxa, com comentàvem en el sumari, que li proporcionava aquesta droga. Un d'ells és el doctor californià Salvador Plasencia, de qui es creu que va distribuir 20 vials de ketamina a Perry en el període de 2 setmanes abans de la seva mort, ja me direu. Ara aquest doctor Plasencia ha estat el primer condemnat per la mort de Perry i per distribució il·legal de ketamina. Ha hagut de lliurar la seva llicència mèdica, haurà de pagar quasi 5.000 euros de multa i passarà 30 mesos a la presó. Plasencia, de fet, s'ha declarat culpable i assegura que està profundament penedit per aquesta situació. Però clar, és greu veure com hi ha xarxes de narcotràfic que s'aprofiten també de la situació de segons quines persones sí, drogodependents, com és el cas d'aquest actor. Vull dir, que se van aprofitar d'ells, fins i tot el seu assessor.
Entre els 5 imputats hi ha una dona que se coneix com a Lady Ketamina, que sabeu que era el focus de distribució, també és assessor de Matthew Perry, també és doctor d'en Perry. Clar, quan supos que ets un actor d'aquestes dimensions i tens els doblers que tens i acumula't, supos que tothom se'n vol aprofitar, i quan tens una malaltia com és el cas de la drogodependència, és molt fàcil que ataquin en aquest taló d'Aquiles, que en aquest cas tenia aquest actor, intentin aprofitar-se d'ell. Un desastre, però la justícia per primera vegada ha actuat i ha condemnat un metge com a col·laborador necessari en so viratge d'un malalt cap a lo que és la seva mort, perquè aquest bon home sabeu que li feia receptes de ketamina fins que ell va tornar a enganxar-se, va arribar un moment que ell li va dir no te'n vull fer més, després Matthew Perry, un pic que ja l'havien enganxat en aquesta droga, va haver de recórrer a lo que era el mercat negre, aquí entra Lady Ketamina, però després el metge sabeu que se'n va penedir i li va donar una sèrie de dosis en el seu assessor perquè et injectàs en Matthew Perry i va passar tot aquest tema tèrbol de sa mort de sector en el jacuzzi de casa seva, que és on el van trobar.
Exactament,
la
ketamina, perdoneu, és una droga?
És com un anestèsic de cavalls.
La sàgrava estimada, però en tema drogues...
No, jo tampoc no hi entenc.
No, és un medicament per cavalls que és veritat que els darrers anys s'ha posat molt de mal entre joves i hi ha un problema bastant greu.
Als Estats Units, especialment.
Per tot.
Bé, als Estats Units tenen un problema greu en el tema del fentanil. També hi ha ciutats fantasma, perquè, clar, és una droga que s'ha creat, que s'ha dissenyat específicament perquè té un gran poder addictiu i que desenganxar-se és una carrera titànica.
I que és més barata.
Exacte. No, i que després hi ha drogues més clàssiques, el que nosaltres hem pogut conèixer són a la època, en els anys 80, i va haver la passa de heroïna, després va venir la cocaïna, que era una mica la droga de llupis, i allò que tenen aquests psicofàrmacs és que sempre estan en constant evolució. Ara hi ha allò de la tussi, que no sé què és, a mi tussi me sona tossina, però...
Sí, és una mescla de cocaïna i no sé què més.
Sí, allà hi havia...
Però com que té el color rosa, clar.
L'època de l'àcid house, hi havia aquelles pastilles de Kertró, que eren gotes, que s'anaven passant de mà, no ho sé, és que tema drogues, m'agafa com aniguem fora, tinc un coneixement epitelial d'aquest tema, però
no, el que sempre queda clar
és que s'ha condemnat un metge perquè també s'ha de començar a exigir responsabilitat a segon quin tipus de personatges.
La morfina s'utilitza també en els hospitals, però clar, és com un medicament.
El fentanil també és un medicament. Altres dosis és un problema molt gros.
Sí, sí.
Clar, en el cas dels Estats Units la regulació és complicada. Bé, és que és un tema superestens, però és una regulació molt complicada perquè hi ha un tema de farmacèutiques de darrere que no permeten que s'aprenguin cert tipus de decisions. Quan quantes vegades no han vist una peluca americana on algú té un accident i per un mal de genoll acaba enganxat a la codeïna perquè te la recepten tot d'una, com si fossin caramels. Clar, després se t'acaba el que seria la teva assegurança i com aconsegueixen aquest medicament en el qual el sistema mateix està enganxat una mica. El que ha passat amb Matthew Perry, mos han pres un actor que hem de dir que era una persona estimada. Vull dir, és que no tothom. No tothom ha estat protagonista d'una sèrie com Friends.
És que Friends és la sèrie més vista de tot el món.
Una sèrie que quasi tothom.
En Matthew Perry va fer una molt bona, que se deia Estudio... Crec que se deia Estudio 54. No, Estudio 54 és discoteca. Se deia Estudio no sé què, que explicava una mica, era com una paròdia o com una imitació de com se feia Saturday Night Live. Va durar una temporada, la sèrie. Però és que explica molt bé com funciona el show business americà des de dins... I és, jo la sèrie la vaig trobar boníssima. Ara, el problema és que va tenir ell en les edicions, també li va repercutir el que va ser la seva carrera.
Vaja, sí. Doncs avui s'ha sabut aquesta notícia, però bé, acabarem amb coses més lleugeres, com ara aquesta música que s'ha donat a conèixer les dades d'aquest famós rap de Spotify.
Te vi tirar-me foto de cuando te tuve. Te vi darte más besos y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Si ha arribat el moment més esperat de l'any pels usuaris de la plataforma musical Spotify, és aquest Wrapped, aquesta llista personal dels artistes, cançons i podcasts que més s'han escoltat durant els darrers 365 dies, sí. Però Spotify també ha facilitat les dades globals de tot l'any i no sé si sorprenen massa, però qui escoltau, Bad Bunny, és l'artista més escoltat de tot el món. Què trobau? Sorpresa?
No, no m'ha sorprès gens.
No? O sorpresa no?
Crec que fa mesos que ho és.
Se sorpresa i pot ser empipada a casa seva a Taylor Swift.
Sí, exacte.
Sí, perquè l'any passat va ser la primera.
I enguany ha estat la segona, seguida de Taylor Swift, de Weeknd i Drake, són aquests els més escoltats enguany a tot el món per aquesta plataforma, recordem-ho. El de Puerto Rico també inclou dos discos dins el top 10 d'artistes més reproduïts. Debí tirar més fotos, és aquesta cançó que sentiu. És la més escoltada de totes, està a primera posició. I Un verano sin ti a la desena posició. I Balears en trobam, i d'ací... Resby torna a sorprendre i torna a liderar el rànquing d'artistes espanyols més escoltats a fora de l'estat.
Jo això sí que m'ha sorprès. Després he pensat una estona i he dit que no, Rosalía no pot ser mai perquè fa 3 setmanes que ha tret el disco. En Resby ja fa mesos i, clar, ha guanyat perquè fa més temps que s'escolta la seva música.
Sí, pentura, l'any que ve serà diferent, sí, sí. Però de moment Resby, aquest mallorquí, és el més escoltat, artista més escoltat espanyol
a fora
d'Espanya. Sí. Però ja sabem que allò que interessa és el rap del nostre equip, de l'equip de Tentol.
Com un caimán en Everglades. Me aburro si no empiezo otra vez. Com un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa. Si lo hago bien, dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas.
Qui la canta, aquesta? Sí. Aquesta és
d'en Rigoberta Bandini.
D'en Xisco Nadal. Ets la cançó més escoltada d'en Xisco Nadal?
Aquesta és la meva cançó més escoltada d'enguany. L'any passat va ser Natiu, va ser amb el Les, si no vaig errat, i enguany Caiman, de Rigoberta Bandini. Per ser una persona a qui no li agrada gens la naturalesa, però que les meves cançons indiquen coses que jo no som.
De qualque manera t'has de lligar.
Exactament.
L'any que ha passat en Natiu.
A través de la música.
L'has escoltada.
L'he escoltada, però no tant.
Enguany, una de les novetats és que Spotify Rap te diu quant any tens musicalment. I en Xisco Nadal té 22 anys.
Perquè després mos en riuen d'ell, Toni, Xisco i jo.
Sí, sí, sí.
No, no. Perquè
sobretot, escolta música de la dècada de l'any 2010, Xisco.
Això posava. Això posava.
No sabia que no era Rocío Jurado.
M'estranya, una cosa, m'estranya que mai me surt Rocío Jurado. Supos que perquè no escolt sempre la mateixa cançó. Com que m'agraden totes, quan me la pos, escolt les 20 o 25 que tens seleccionades.
L'escoltis per una altra plataforma, també.
També. perquè m'agrada molt els vídeos de YouTube quan toquen el Rocío.
Més coses d'en Xisco. Bé, les artistes que més ha escoltat, efectivament, són Rigoberta Bandini i Marlene. I les cançons que més ha reproduït durant aquest darrer any són Caiman, aquesta que escoltam, de Rigoberta Bandini, i 6 de febrero, de Aitana.
Aquesta està la sorpresa. Sabeu que enguany tocaven dones.
I quins podcasts escolta en Xisco Nadal? Es diverte a ràdio, esclar, però també sí, La Ruïna.
El moment que fan els anuncis.
Clar, el problema... No, el problema dels podcasts diverte a ràdio perquè entrin dins aquest rànquing...
És que no són Spotify, que, només no, hi ha aire d'en Joan Cabot.
No, i a part, que solen ser podcasts autoconclusius d'una temporada. Si te fixes, allò més escoltat arreu de l'estat espanyol o podcast com Mas de la Ruïna, és fàcil que acumulis moltes hores perquè potser tenen 50 o 60 capítols per temporada.
Clar, és molt fàcil.
De fet, La Ruïna és el més escoltat de tot l'estat espanyol. M'ha sorprès aquests dos joves que...
Ja fa un grapat d'anys que són dels més escoltats.
Que conviden a gent a explicar coses ruïnoses de la seva vida.
Exactament.
I els funciona ben. S'esteves
desgràcies. La desgràcia sempre van.
Sí, van molt i te fa riure, si no t'ha passat a tu.
Llavors, Xisco, també escolta Estirando el Chicle, que són...
Són molt fan de la PCBs i Grelos i de Living Postureo. M'agrada molt les entrevistes que fan.
I també Sastre i Maldonado, que no el conec.
És un podcast de la SER, d'en Sastre i d'en Maldonado. Se pot saber en complicar molt.
És periodista, José Luis.
En José Luis Sastre, és número 2 de Nàlles Barceló, i en...
Miguel Maldonado.
En Miguel Maldonado, és humorista.
T'ha de fer gràcia, però jo m'ho fa molt, també. El diari de fa sumo.
I de més música, ara també una sorpresa. I doncs, si aquest és el meu rap, sembla que he escoltat molt de Rosalía, perquè no fa ni un mes que ha sortit ja amb l'artista més escoltada. Però la meva edat musical, a diferència d'en Xisco, són 76 anys. Són un poc més veu, no sé què he fet. Però sí, sembla que escolt música de l'època dels anys 60.
Jo crec que en Xisco ha trucat el seu Spotify.
Gent ni mica, no necessito trucar res, jo.
Però tot és perquè sabeu que ser el segon artista més escoltat per mi és en Bach, clar, això, òbviament.
Clar, puja la mitjana.
Puja molt la mitjana. Rosalía, Bach i Manel són les cançons més reproduïdes, són els artistes més reproduïts, i també Nueva York d'en Bad Bunny, sembla que l'he escoltada. Hamburgueses de Carolina Durante.
Aquesta també m'ha sortit, jo.
També l'he sentida. I Don't Look Back in Anger dels Oasis, també. Tot està perquè també aquest estiu els Oasis han fet aquesta... I és Don't Look Back in Anger, m'ha pres una cançó boníssima. I
per cantar... Va bé, aquesta.
Sí, m'agrada. I va ser, sí, ben escoltada i molt eclèctic, tot plegat, perquè, mira, m'ha sortit això. Coses que passen. El podcast que més he escoltat és un que es diu La Turra, i continuem amb el rap de Miquel. L'edat musical de Miquel és de 50 anys, justos.
50 anys justos, sí.
Escoltes música dels anys 90.
Això diu Spotify.
Els artistes que més has escoltat enguany són Gorillaz, Carolina Durante, i Seguim.
Sí, se veu que he escoltat molt el darrer disco de Seguim, que m'ha agradat molt.
I també ha sortit Hamburgueses, eh?
Sí, crec que és la primera, sí.
Aquesta, bé, és graciosa, aquesta cançó d'Hamburgueses de Carolina Durante. Better Way to Live, de Knickap.
Sí, és un grup irlandès, que canten en irlandès, no entenc res, absolutament res, però els vaig escoltar molt durant una època perquè els vaig descobrir per una pel·lícula que hi ha Filmin sobre ells, que és molt interessant. Vol la recomanar perquè explico un poc també com a Irlanda, que ara ja l'irlandès està retrocedint de cada vegada més, com un grup de joves intenta fer música en irlandès i per joves, que a vegades se folkloritza la música en llengua pròpia, i és bastant interessant.
Molt bé. I també tenim Estracístola, un tema de Seguim, de la banda mallorquina. Seguim, molt bé, doncs un pot de tot. En Toni també crec que li havia sortit un negre, has dit?
Jo, negre, sí, com a artista més m'he escoltat. I cançons... És la primera de totes, una cúmbia amb en Guillem, que és de No Moscai en Guillem Gisbert.
Ah, sí?
Després, a la fresca, de Ficar Plaues. I la tercera, altres monocromies de negre.
Molt bé.
Bastant local.
Doncs també una de les novetats d'enguany que ha fet molta gràcia d'aquest rap de Spotify és que els artistes que més has escoltat surten i te fan un vídeo. Mi m'ha sortit, òbviament, el Rosalía, que va, ai, muchas gracias, escucharme, no sé, saps? Ell de tota contenta, tota cofaia. Tu, de qui t'ha sortit, Xisco?
No, mira, sortint a Marlena, que m'ha saludat. De tota manera, hi ha una cosa que... I na Rigoberta Bandini. Hi ha una cosa que no m'agrada...
També ha fet un vídeo, na
Rigoberta. Sí, perquè dona aquesta falsa sensació de companyia en l'artista.
Exacte. I no xerraran mai en
l'artista. És que no t'adreça a tu.
No, totalment.
És que n'ha fet un de genèric, perquè una cosa és que s'haguessin creat...
Estic bé que estava... Hola, Xisco. Moltes gràcies per escoltar.
Quasi, en intel·ligència artificial se podria fer.
Perquè volem tantes eines.
A començar demà, però...
Ja que ho feim.
Ja m'ha fet molta gràcia, perquè sabeu que els podcasts també te n'enviaven de missatges així.
Sí, és de la ruïna.
I jo me n'han sortit dos, de Miguel Maldonado, perquè jo som molt fan seu. Un és d'en Sartre i Maldonado, que deia una cosa, i l'altre era Quieto Todo el Mundo, que també surt en Miguel Maldonado. I ell, de exactament la mateixa en els dos vídeos. Te demanava por qué, porque me he escuchado tanto. M'ha fet gràcia que en els dos programes te digui el mateix. No?
Home, ha gravat un vídeo, l'home, sí. ja.
No era el mateix vídeo, però exactament el mateix.
Bé, idò. Ha reciclat el guió, sí. De qualque manera. Doncs aquestes són les novetats. Bé, cada any això és com una festa, no? No sé què trobau.
Bé, jo m'agrada.
Sí, saber
que he escoltat més i que no... És veure que la gent em fa una boia massa grossa i per Instagram ara només surten...
Sí, a mi m'ho sorprèn, però mai hagués dit que el millor escoltat per jo fos... Però clar, és el millor escoltat quan vaig en so cotxe, el millor en Rigoberta Bandini.
Jo també, clar, els temes que jo faig servir com una eina de feina, perquè nosaltres per fer guió consultam músiques per tal de que s'adaptin en els continguts dels quals parlam. I clar, és molt eclèctic perquè és veritat que cercant coses molt diverses i molt diferents.
Sí, sí, sí. Molt de rotllo. Però tu tens 70 anys i jo 22. No m'ho equivoco. I 76 i jo 22. Mos n'aduïm 54.
I avui, aprofitant d'això, na Rosalía ha anunciat la seva gira a l'estat espanyol i farà concerts només Madrid i Barcelona.
Per ara.
De moment. Això és el que s'ha dit. Iniciarà la seva gira dia 30 de març a Madrid.
Ja no està Motomami.
No.
Ara, de fet, diuen que l'escenari serà una catedral, quasi.
Això diuen. 4 concerts a Madrid, Madrid Arena, 30 de març, 1, 2 i 3 d'abril. I el Palau Sant Jordi de Barcelona, 13, 15, 17 i 18 d'abril. Aquestes són les dates, també.
Passarà Setmana Santa a
Estats Units, Sud-amèrica, Mèxic, Puerto Rico, formaran part d'aquesta gira. Això són les dades que hi ha de moment. Ara, però, feim un dental.
El teu moment de Tèntol.
El meu moment per desconnectar és qualsevol moment del dia que tinc per fer activitats de manualitats i despedir-me un poquet.
I de tres ràdio és humor. Les suites per cello de Bach, interpretades per Miquel Àngel Aguiló, continuen al Teatre Principal d'Inca. Música que es transforma en diàleg amb la creació visual i el moviment. En aquesta segona sessió, el 6 de desembre a les 20 hores, el cellista es reuneix amb el creador audiovisual Miquel Àngel Rayó i el coreògraf Daniel Abreu, Premi Nacional de Dansa. Una proposta única i multidisciplinar. Entrades al web del teatre.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Cordoiro.
No, en Xanquete, pobre Xanquito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu que...
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que és meu ca. El meu ca també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí,
però
que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui, verbs relacionats amb la conducció. En aquest espai solen parlar sobretot de noms, però avui toca donar protagonisme als verbs, que també són essencials per comunicar-nos bé quan parlam de conducció. Quan comencem el trajecte, podem arrencar, escrit amb E, o arrencar, escrit amb A. Totes dues formes són correctes. També podem dir que posam en marxa el cotxe. Quan aparcam o fem una maniobra, sovint necessitam retrocedir o fer marxa enrere. Si el vehicle que tenim davant va massa a poc, el que fem és avançar-lo i no adelantar-lo. L'acció rep el nom d'avançament i tampoc no és correcte adelantar. I, com sempre, una recomanació imprescindible. Abans d'iniciar el trajecte, posar-se el cinturó de seguretat és obligatori. Ja ho sabeu, terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
Un moment pel cinema en aquest programa i saludem a Eugènia San Pedro. Com estàs?
Hola, què tal? Com estàs?
Un poc molt-tona, que no has pogut sí, venir.
Sí, ara estava tossint i he hagut de silenciar-me perquè dic, uf, no els hi faré això.
Ja una passa de grip. Per aquí sí. Ja en Xisco ja l'ha ja passada. Miquel,
Miquel també.
Ara tu. Sí, a casa nostra, mon pare i el meu nebot també tenen grip. Vull dir que... sí. És així, molta gent de les Balears ja ho han dit avui, la Conselleria de Sanitat, que s'ha avançat aquesta campanya de la grip per mort de que s'han avançat els casos, així que a cuidar-se, okay. Haurem de fer un pot de bonda, tot i que aquesta setmana, com sempre, hi ha moltes coses relacionades amb el cinema. I abans de que parlis de la pel·lícula d'avui, de dissabte ve en David Trueba a presentar la seva darrera pel·lícula de Cine Ciutat, no?
Ai, sí, 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 és algo que ens fa molta il·lusió. A més, en el final en David Trueba, sempre que es treu una pel·lícula, nosaltres som casa i sempre tenim l'honor de rebre-lo i poder fer un col·loqui amb ell, i aquesta situació no havia de ser diferent, per tant, sí. Si voleu venir, només dir-vos que quasi no queden entrades, així que...
S'han espavilat a tope, perquè sí. Val la pena també fer un col·loqui amb el director, que crec que és la Marta Pérez, que parlarà amb ell.
Exacte, sí, dinamitza, com sempre, la nostra estimada Marta Pérez, i tenim moltes ganes de dissabte, la veritat.
Que, de fet, aquesta pel·lícula d'en Trueba està basada en una novel·la seva, no és vera?
Exacte, sí, està basada en un llibre que se diu Blitz, que jo no me l'he llegit, però me'l vull comprar per dissabte, que me'l signi. És un rotllo friqui, però me fa molta il·lusió.
De fet, és la primera vegada que s'adapta ell mateix, sí. Perquè ja ha adaptat altres llibres, per exemple, Soldados de Salamina, entre d'altres, però és la primera vegada que ha agafat una novel·la seva i després l'ha traslladat en el cinema.
I t'ha sorprès que li hagi canviat el nom, perquè li ha posat sempre És Invierno en el cine... però la novel·la té un altre nom. No sé si vos ha sorprès això.
Bueno, jo crec que té un poc a veure també... A veure, segur que m'ho contarà dissabte, però sí, sense saber un poc... O sigui, sense saber res sobre aquest tema, m'imagino que és una qüestió de vendre la pel·lícula, no? Perquè en el final Blitz és una mica més arriscat o complicat.
Un
poc, i Ventura...
un poc més críptic.
Sí, 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 sí.
Home, la veritat, ara... per aquestes dates, sempre és invierno. És un bon títol per anar al sí. cine, està calentat i veure la pel·lícula. Per cert, protagonitzada per en David Verdaguer, que ja ha fet molta feina amb en David Trueba, perquè va fer aquell, saben aquell, basat en l'humorista... Uh-huh. Ja ho diré.
Eugenio.
Eugenio, això. Sí. Que ho va fer superbé, en David Verdaguer. Bé, no sé si l'ho va
sí.
veure.
Sí.
Però
sí,
ho va sí, fer sí. molt bé, molt bé.
Ell i sa que feia
sí,
de dona de Eugenio.
De Carolina. De Carolina Juste.
Sí, que també ho feia fantàstic. I ara està amb Amaya sí. Salamanca. Vos ha sorprès que recuperant Amaya Salamanca per aquesta pel·lícula en David Trueba?
Bueno, jo crec que per lo que he vist en el trailer és un encert i a taquilla és una pel·lícula que està funcionant. Uh-huh. Així que imagino que hauran encertat, la veritat.
Uh-huh. Ells dos fan parella. I això serà aquest dissabte a Cine Ciutat. Queden un poquet d'entrades, si vos fa ganes. I si no, també la pel·lícula se projectarà a cines d'arreu de les Balears. I també David Trueba serà demà a Retacorrer presentant el seu darrer llibre, que és el 69, que és aquests llibrets d'anagrama, que són fantàstics, aquests llibres petits, que és com una delícia. I que ell sí. Fa com una dissertació de l'any 1969, que és l'any que va néixer. I un poc també un llibre molt autobiogràfic de la seva vida, explicant uh-huh. un poc els seus orígens, la seva família, que són tant de germans, com va ser tot plegat, com se van conèixer son pare i sa mare... Bé, coses molt curioses, sí. Que està molt bé també això de Marra Tacornet. Però bé, la pel·lícula d'avui és una altra i mos la pots explicar. Eugènia.
Sí, avui xerrant d'una pel·lícula que juga una mica en les emocions, és una història de famílies imperfectes, que això sempre ens agrada molt, i el Sentimental Value, bueno, a Espanya l'ha traduït a Valor Sentimental, una d'aquelles pel·lícules que ha fet molt de renou, perquè en el final és en Joaquim Trier, és director de La peor persona del mundo, i torna a estrenar una pel·lícula relacionada amb les relacions, aquesta vegada familiars, uh-huh. i repeteix amb la mateixa actriu i a sobre se suma na Ellen Fanning, una de les actrius fetitxes de na Sofia Coppola, i na Stellan Skarsgård. Un molt bon repartiment.
Uh-huh. Vols que escoltem el tràiler? Fan això.
Vinga. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du? Hva prøver du?
Però així sona Sentimental Value, aquesta pel·lícula que cau, jo deia, de què me sona tant l'actriu protagonista? És clar, és que surt La peor persona del mundo, clar, la mateixa actriu noruega, i que torna, uh-huh. repeteix amb aquest director.
Exacte, sí. A més, a mi aquesta actriu m'agrada moltíssim, és veritat que, si no recordo malament, la vaig descobrir La peor persona del mundo, i l'he tornat a veure a diverses pel·lícules i sempre m'agrada moltíssim, ho fa superbé.
Sí, a més que la veus i com que te queda, saps? És d'aquelles actrius que com que sí. t'enganxa com ho fa, és veritat.
Sí, exacte. I res, la pel·lícula pues, ha triomfat, se va estrenar a Cannes, si no m'equivoqui, va guanyar el Premi del Jurat. Té superbones crítiques i això que xerraven l'altre dia, de que ara hi ha com una espècie de fenomen de concentració on el públic ja no s'arrisca anant en el cine, sinó que té com aquestes cites quasi bimensuals, no?, de pel·lícules que s'han de veure sí o sí, i aquesta és una d'elles.
És a dir, que la gent ja ve al cine com molt informada d'allò que va veure. Te refereixes en això?
Sí. És una cosa que ens estic donant compte darrerament, i sobretot en aquest any que hi ha hagut com uns... uns anàlisis de taquilla on veiem clarament quines pel·lícules s'estan veient clarament, que enguany han sigut pues, Tirat, Una batalla tras otra, Romeria... Són aquest tipus de pel·lícula que han fet un recorregut molt important a festivals de cinema o que han guanyat premis molt importants per la indústria i que tenen una molt bona campanya de màrqueting aquí a Espanya, per tant, arriba a tots els públics, no només en el públic més cinèfil, que anen cada divendres. Pues, aquesta pel·lícula és una d'aquestes que estan en aquesta llista de pel·lícules que s'han de veure enguany.
Ah, mira. I creus que té opcions a guanyar qualque Oscar o qualque premi més, a part d'aquest de Cannes?
Sí,
o
jo crec que
independent?
Sí.
No ho sé.
No, perquè al final està Nell Fanning, que és una actriu bastant hollywoodiense, Stellan Skarsgård, aquest senyor com a tan característic també. Per tant, segur que arriba en els Oscars i acaba nominada com a pel·lícula crec que és internacional, aquesta categoria. Millor pel·lícula internacional, crec que és.
Ara que parlaves de Nell Skarsgård, que el seu fill aquesta setmana estrena Pillion, que és aquesta pel·lícula esperadíssima, aquesta relació entre dos moteros, que s'estrenarà, crec que ja s'ha estrenat, i ara és una de les pel·lícules, és un must per anar al cinema. Una família molt cinematogràfica, ets Skarsgård.
Sí, a mi m'encanten. Jo què vols que te digui, Xisco? Sí, a mi aquest el Lot jove el vaig veure, si seria aquesta de...
De True Blood.
No, una d'aquestes que és una família com amb molt de dobbers, que és HBO, que tenen tots empreses i tots acaben variats.
Succession,
sí, aquesta.
Clar, però és que els Skarsgård són molts. Ho dic perquè es de True Blood és gran, és arròs, és salt, és que és un foc en ses, que estrena també sí. Pel·lícula aquestes setmanes.
Sí, el veritat que són molts. Doncs pues sí, exacte.
Aquesta pel·lícula.
Venen a ser com els pajares suecs.
Dormitoristes que
s'enamoren. I viuen una relació una mica BDSM. És a dir, va passar, crec que era per Canes, i va revolucionar sí. Per tot allà per on passa.
També. I de
pare i fill? No, pare i fill no. Es fi fa la pel·lícula.
Sí, però que son pare també en l'altra pel·lícula també, va agradar
Canes. Exacte, sí, sí.
Van compartir habitació.
Bé, no ho sé.
No crec perquè el fill té 49 anys.
Crec que el pressupost d'aquestes produccions dona perquè puguin aconseguir com a mínim habitació individual, crec en berenar.
Igualment, aquesta pel·lícula crec que se va estrenar als Estats Units, encara no ha arribat a Espanya. No estic segura, crec que arribarà en qui ve.
Haurem d'esperar un poc, i d'encara.
Sí. És veritat que s'ha estrenat als Estats Units i ha funcionat molt bé.
Que
té molt bones crítiques.
Pillions,
sí, exacte. Sí.
Val, però avui tornem a Sentimental Value. Per què l'hem de veure?
Pues, mireu, jo crec que aquesta pel·li, o sigui, a mi, la meva opinió, sense haver-la vista, evidentment, simplement coneguent una mica la filmografia de directors, actriu i tot el material que hem pogut veure fins ara, crec que és una pel·lícula que té com aquesta finesa emocional que necessita com a grans escenes perquè t'acabi ficant de dins, no? Crec que retrata molt bé la gelosia i la tendresa que conviuen dins qualsevol família artística, perquè el personatge d'en Skarsgård fa de director de cinema molt famós, que no té bona relació amb cap de les dues filles, però una d'elles és actriu i li proposa un paper. Mostra com els conflictes que hi ha a moltíssimes famílies. I és una pel·lícula que això, que sense fer com molt de soroll ni tenir pues, grans planos ni coses com extremadament visuals, te fa entrar de dins i te fa pensar en com de difícil no, poden ser els vincles pues, familiars.
Cai, també sempre funcionen les històries familiars.
No, sí, sempre funcionen, sí. Sempre te penses, no? A vegades pensam o no, que tenim una família perfecta i després veiem aquest tipus de pel·lícules i deim, pues mira, tenim moltes coses en comú.
Crec que la família perfecta no existeix.
No existeix, no. Me sap greu, mamà, si m'estàs escoltant, però això és així.
Molt bona, però perfecta no existeix. Exacte. Molt bé, i tant de veure, segons tu, aquesta pel·lícula, Sentimental Value, sí. Que s'estrena demà divendres.
Molt bé. Exacte.
Sí. I volies afegir qualque cosa més?
Bueno, simplement contar-vos això que has mencionat tu, d'en David Trueba, i que demà comença la segona edició de Absolut Cinema, que és aquest cicle de cine ciutat on agafam pel·lícules clàssiques i que s'han restaurat en 4K i les projectam. I demà també començam amb ET, l'extraterrestre.
Demà ET, vaja, i quantes coses, sí. No? És a dir, demà hem de veure ja. En David Trueba aquesta sentimental ET, si voleu veure. Per tant, molt de cinema. Ja està bé.
Molt de cinema, sí.
Eugenia, per cert, que vaig veure una batalla tras otra, que ja la comentarem.
Ah, sí?
L'heu vista? No?
Sí, claro.
Déu meu, t'esplates sí, ja cap amb aquesta pel·lícula.
Sí, jo és de lo millor que he vist enguany.
Aquella carretera, jo encara estic esgleada. Però, molt bé, molt bona pel·lícula. Segur que se'n parlarà i tindrà premis també aquesta pel·lícula. I Eugenia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi
molt
bé. A veure
si te poden veure la setmana que ve, que ja estàs un poc millor.
Sí, espero que sí, moltes gràcies.
A tu.
Adéu.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ara vos hem de parlar de com sona el poema Desolació d'Alcover, musicat per Marga Pocoví i Biel Tous.
Jo sol es queix d'un arbre esponerosa i que els segadors feia ombra a l'hora de la cesta, les branques una a una rompre la tempesta i el llamp fins a la terra me soc a mig partir. Brots de migrades fulles.
La parella formada per Marga Pocoví i Biel Tous han musicat així el poema de Joan Alcover, Desolació, publicat el 1909 en el llibre Cap al tard, fruit de la mort, anys abans, el 1887, de la seva dona, Rosa Pujol. Però el 1901 moria també la filla, Ana Teresa, i el 1906 el seu fill Pere. Desolació és pèrdua i dolor en primera persona, lírica sentimental de primer ordre. Tot plegat, aquesta versió de Marga Pocoví i Biel Tous en el marc de l'any Alcover, l'any que ve, que ja començarem a celebrar-lo, aquest centenari de la mort del poeta.
I nosaltres volem parlar amb els autors d'aquest poema musicant, Marga Pocoví i Biel Tous. Com esteu?
Hola, bones tardes. Molt bé.
Benvinguts, així m'agrada, amb energia. Marga, començant per tu. Que bé, que preciós aquest poema. Jo crec que ja el podem incorporar a la banda sonora de l'any que ve i ja d'enguany també, per celebrar
que aquest any. És que seria genial, seria genial, la veritat. Però és que mira, he de dir que ara, mentre et sonava, m'he emocionat de nou. És que, no sé, mira que l'he escoltat vegades, però no sé, és un poema que m'arriba moltíssim. Crec que en Biel, que ara vos explicarà, va tenir una idea preciosa de musicar aquest poema i res, i la veritat és que me sent molt, molt orgullosa i satisfeta de la feina que hem fet musicant aquest poema.
És preciós, és vera, és un poema preciós, és un poema duríssim, això també.
Molt trist, és que molt trist, és que t'aixapa per la meitat, és que no pot estar més ben descrit de la manera com el Cové o com algú que se senti reflectit en ell, sentes dolor de la pèrdua i com aquesta pèrdua t'aixapa en dos. No ho sé, que digui enviadament que no opina també.
Vam enviar
un poema que és un poema molt, molt profund, una miqueta volta ja ho heu avançat. En Joan Alcover, amb molt pocs anys, molt poc temps, va perdre la seva dona i 4 dels seus 5 fills, se va quedar únicament amb el seu fill petit, i això el va marcar profundament com a natural. I va tenir la capacitat de saber-ho expressar a través dels poemes, no? I jo crec que una persona amb una miqueta de sensibilitat, quan llegeix aquests poemes, entén perfectament quins eren els sentiments que sentia i com se sentia en Joan en aquella època, no? En aquell moment.
I amb aquest Desolació vos avançau l'any Alcover, que serà l'any que ve. No sé si heu volgut fer una prèvia ja voltros.
No era exactament la nostra intenció.
No era exactament
però...
la intenció, no?
Sí, no. Jo, bé, tot això comença una miqueta perquè jo en Joan Alcover, de qualque manera, el vaig incorporar una miqueta en el meu dia a dia des de fa molts anys, no? Ha estat un poeta que jo he interpretat, ha estat un poeta que jo he utilitzat, diguem, les seves feines a la meva tasca docent i ara volia musicar part de la seva obra i vaig començar amb aquest poema en Desolació i possiblement dins aquest any que ve també com a continuació de la celebració d'aquest centenari i seguirem fent feina en poemes del Cové. Entenc un altre, de fet, ja una mica elaborat, diguem. Sí, sí.
Ja en tens un d'embastat i per què vau començar per aquest i no per un altre? Ja que dius que en tens un parell en marxa perquè era un dels més coneguts, perquè era un dels més profuns, perquè era un poema del qual molta de gent ja se sap sa lletra i és fàcil després incorporar-se a la vostra melodia.
Sí, jo crec que va ser una miqueta un poc tot el que tu dius, no? Però bàsicament perquè és un poema que a mi m'arriba moltíssim i crec que la fórmula que va triar també de sonet i la manera de com combina les paraules per fer-les rimar expressen realment aquest sentiment profund de tristesa, de destrossa, no? Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca. Sant Jordi, parlaria de la meitat que em manca. És a dir, cada vers és un poema de desolació total i absoluta, no és vera? Per tant, jo crec que aquest poema sí que mereixia musicar-lo, nosaltres que som músics i que de qualque manera mos comunicam a través de la música, donar-li una mica aquesta altra sensibilitat, no? Sensibilitat musical.
I també, Marga, un poema a la resiliència abans de saber què era la resiliència. Perquè, clar, hi ha un dels versos que diu i sent brostar les fulles i sent pujar la saba, clar, pèrdua i tristor per tota la pèrdua familiar que ha tingut, però també una mica de llum, d'esperança en el final d'aquest túnel que significa la desolació.
Sí, en el final també mos hem d'aferrar en això. D'alguna manera també és el que m'agrada d'aquest poema, que no tot és fosca negra, sinó que d'alguna manera ell veia que se'n podria sortir, d'alguna manera. Aferrar-se a el que sigui, però se'n podria sortir. I també, no sé, jo crec que és el que tu dius i ho has definit molt bé, aquesta resiliència, aquest esperit de superació que en el final davant la desolació, davant la pèrdua o la tristor, l'hem de treure, o la força que hem de treure per on sortir endavant, que tanmateix és el que ens queda, en tots els aspectes negatius o de tristor de la vida, no? Sí, això.
No, i que també tots dos dient, no sé si estàs d'acord, o omplert un buit que hi havia en Joan Alcover, perquè sempre que pensàvem en cantar un poeta anàvem a la Pida Formonto d'en Costa i Llobera, però en Joan Alcover tampoc se l'ha musicat tant, i ara, gràcies a aquestes provatures, doncs ja tenim una mica el camí fet.
Sí, en Joan Alcover, evidentment, la Balanguera, el poema de Joan Alcover que coneix tothom, no? És el himne de Mallorca actualment. Però s'ha de dir també que Joan Alcover i Costa i Llobera varen ser coetanis i varen col·laborar moltíssim i eren admiradors un de l'altre. I jo crec que de qualque manera un en l'altre s'adonaven aquesta sabidoria de l'expressivitat profunda que tenien tots dos, no?
No, de fet, tots dos varen ser escola mallorquina, però tu, ara que comentava allò de la Balanguera, la Balanguera ja agafa categoria d'himne més que de poema.
És una altra cosa. Sí, però parteix del poema.
Sí, evidentment.
També del poemari seu. Per tant, és un poema molt conegut. Desolació és un altre poema també bastant conegut i en té uns quants més, no? Té també un poemari que és més descriptiu, no?, de paisatge i tal, però a mi m'ha cridat més atenció el seu poemari d'expressivitat profunda, de la seva tristesa, de com explicava... Que per altra part, pens, jo no ho sé, potser estic equivocat, però pens que qualsevol persona que llegeix aquests poemes les pot identificar en qualque moment de la seva vida, no? Mm. Tots han tingut a la nostra vida moments de
tristor i de pèrdua.
De desolació, sí, efectivament,
exacte.
No?
I d'aviar, Marga, moltes ganes de poder-lo escoltar en directe, si
gràcies.
No, mentrestant podeu mirar el videoclip, que és preciós. I moltíssimes gràcies.
Rodat també Montuïri.
Sí, ja ho hem vist. Sí. Gràcies a tots dos, una ferrada. Fins
moltes
aviat.
Gràcies.
Adéu. Gràcies a vosaltres.
Adéu. Ara tornem. Adéu.